dia, són les 8.
La caravana, amb Rafa Sanahuja.
Dijous 14 de març de 2024, benvinguts i benvingudes al dia després de conèixer que en dos mesos, si fa no fa, el 12 de maig es celebraran eleccions anticipades al Parlament de Catalunya. Un dia que ve marcat per alguns noms propis, el de Pere Aragonès, que segons va explicar ahir no li quedava més remei que convocar eleccions després que els comuns li diguessin no a la proposta de pressupostos. Jessica Albiach, un altre nom, l'executora d'aquest no senyor Aragonès, i de retruc no oblidi que està sol com un mussol. Un altre nom, el de Jordi Turull, que ahir feia equilibris per dir sense dir un altre nom més, el de Carles Puigdemont, i insinuar que serà el candidat de Junts a les eleccions, i el propi Puigdemont, que es deixava estimar de manera evident i anava fent càbales sobre la seva presència més que probable en el debat d'investidura, segons els seus càlculs de com ha d'anar la llei d'amnistia. Salvador Illa, més noms, que veurem si pot defensar el que diuen les enquestes pel que fa al seu partit, o el cas Coldo li passa factura. I encara més noms propis, també des de Madrid, perquè ja sabem que Madrid i Barcelona són vasos comunicants, i no només pel que fa al futbol, eh? Pedro Sánchez, que mirant de reull cap a Catalunya, decideix renunciar als pressupostos d'aquest any i centrar-se en el del 2025. Quin gat, el Pedro Sánchez. I de passada demana la dimissió d'Isabel Díaz Ayuso, que s'enroca amb la idea, com una Laura Borràs de la vida, que tot el que penja del cas Coldo és una gran persecució. En fi, que us recomano un cafè ben carregat perquè venen corbes dies i setmanes intensos, començant per ara mateix. Per cert, que avui tractarem de donar-vos moltes claus de tot el que està passant aquí en aquest programa a la caravana. A tot això, us vull destacar un pensament que Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, aquesta entitat del tercer sector que, com sabeu, treballa per les persones sense llar, i que ahir va compartir a través de les xarxes socials aquest pensament. Diu Ferran Busquets: ni llei sense llarisme, ni llei tercer sector, ni revisió cartera de serveis, etc. Quina tristesa, tot plegat. I això ho dic jo, eh? I tal vegada, alguns dels que esteu sintonitzant ara mateix Ràdio Estel també ho penseu. En moments així recordo allò que deia el catedràtic Ángel Gabilondo, que la política és l'art d'arribar a acords. Doncs que poquet art tenim ara mateix, senyores i senyors polítics. I mentrestant, qui ho paga és qui no pot pagar les factures. Són les 8 i gairebé 3 minuts. I vinga, doncs ens posem en marxa. A veure, ben atents, perquè avui a la caravana pujarà una gentada per analitzar l'anunci de les eleccions. Amb qui ho comentarem tot de gató? Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia. Quan faltin 10 minuts per les 9, saludarem a Raúl Moreno, portaveu adjunt del PSC al Parlament. Després serà el torn d'escoltar què ens diu Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament. I seguidament saludarem a Manel Lucas, periodista i autor de 2 llibres sobre la història d'Esquerra. I ja per acabar, parlarem amb Lorena Roldán, portaveu del Partit Popular de Catalunya al Parlament.
Gentada de por, eh? I festival d'opinions i anàlisi. I a partir d'aquí, què més tindrem? Molt bé, va.
Doncs mira, avui descobrirem una nova història de superació de la mà de la periodista Ruth Caral, i avui ens porta la història de Rosa Grau, autora del llibre Un bony al pit, que la va ajudar a expressar els sentiments que tenia quan va patir càncer de pit. I un dia on tornarem a obrir el capó de la ciència, avui per parlar d'un curs de divulgació que s'ha fet a CaixaForum Barcelona i que explora, atenció, els fastos del gòtic, l'art de l'última edat mitjana. Tot això ens ho explicarà avui el director de les sessions i cap de Departament de Pintura Gòtica Espanyola del Museu del Prado, Joan Molina.
No voleu cultura? Doncs aquí la tenim, eh?
I després de descobrir els fastos del gòtic, encetarem una nova edició d'On són les dones? Avui, amb la psiconeuroimmunoendocrinòloga Marta León, olé, especialitzada en salut hormonal femenina, amb qui parlarem d'alimentació per la salut hormonal.
Per cert, serà l'estrena al front de la secció de la Judit Vallès. Moltes ganes d'escoltar-la.
I a 11:45 serà el moment de pujar ben fort el volum de la caravana per escoltar i per gaudir del guitarrista Carlos Coronado. Això que acabem d'escoltar és un trosset només de la cançó Ànima, un dels temes del seu nou àlbum Flamenco Mediterráneo, que ha sortit avui i que ens presentarà a la caravana. A més, és possible que ens toqui alguna cançó en directe.
Flamenco Mediterráneo, concretament en pordanès. Ole i ole.
I encararem la recta final del programa encenent els fogons a la food truck amb la nostra xef de confiança, Ada Parellada. Després descobrirem on anirem amb la girocleta i acabarem el programa, com sempre, amb el Bona Vesprada, però avui, Rafa, amb un anunci especial que no us en podem donar més detalls fins que arribi l'hora. Només us podem avançar. Què té a veure amb un piano i amb Barcelona?
Ai, com saps, eh? Es deixes la mela dels llavis per al final del programa, ladrona. Doncs tot això i molt més a La Caravana, un programa que sembla que sí, sembla que sí, sembla que sí, però no descarrila.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vuit i sis minuts, moment ara per conèixer les titulars més rellevants de la jornada. Júlia, festa de la democràcia. Julve, bon dia.
Bon dia.
Pere Aragonès convoca eleccions, alegria, alegria, el 12 de maig, 9 mesos abans del previst, després del rebuig als pressupostos per al 2024.
Sí, bo, Junts per Catalunya vol que el seu candidat sigui Carles Puigdemont des d'Estrasburg. De fet, el mateix Puigdemont ha dit que veu raonable si aquest debat d'investidura, a l'espera de veure quan s'aprova definitivament la llei d'amnistia. I el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat Pere Aragonès de fer càlculs electorals.
I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, té previst signar el dret de la convocatòria dilluns que ve, dia 18 de març.
Sí, segons la llei han de passar gairebé 2 mesos entre que s'han convocat eleccions, es dissol el Parlament i tenen lloc aquests comicis. La campanya electoral arrencarà a la mitjanit de dijous 25 a divendres 26 d'abril, 3 dies després de Sant Jordi, i s'allargarà 10 dies fins al divendres 10 de maig, l'endemà dia de reflexió i el 12 jornada electoral. Sense aquest avançament, els comicis haurien tingut lloc al febrer del 2025.
El dia 12 de maig, el dia de les eleccions, és Eurovisió.
No m'importa res del que sigui el 12 de maig, jo només estic pensant en les eleccions.
Ja ho sé, a tu no t'interessa més que les eleccions. A partir d'ara només podem parlar d'eleccions, sí, amb Júlia Julve. Doncs davant d'aquesta situació, el govern espanyol ha renunciat al projecte de pressupostos generals de l'Estat pel 2024.
D'aquesta manera es prorrogaran els pressupostos del 23 i l'executiu espanyol intentarà un acord per tirar endavant ja els del 2025. Recordem que a banda de les eleccions catalanes també hi ha eleccions al País Basc el 21 d'abril i les europees el 9 de juny.
Tot plegat quan avui al Congrés dels Diputats es debat i previsiblement s'aprovarà la llei d'amnistia pactada entre els socialistes i els independentistes després que la setmana passada l'aprovés la Comissió de Justícia.
Si la llei tira endavant avui, s'enviarà cap al Senat on el PP, recordem, ho té majoria absoluta i intentarà retardar el seu tràmit almenys 2 mesos. Posteriorment, es retornarà al Congrés dels Diputats on es preveu ja la seva entrada en vigor al mes de maig.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia, Eurovisió el dia abans.
El 12, per tant, l'11, el que ens rebenta és la jornada de reflexió.
Correcte.
Que no podrem estar reflexionant massa perquè estarem pendents, no, de que fem Eurovisió com a bons ciutadans europeus.
Exacte.
Vinga, va, doncs pel que fa als esports, l'Atlético de Madrid i el Borussia Dortmund s'afegeixen a la llista de possibles rivals del Barça als quarts de final de la Champions.
Així és, l'equip madrileny ha eliminat aquesta nit el vigent subcampió, l'Inter de Milà, als penals després d'empatar l'eliminatòria gràcies als gols de Griezmann i Memphis Depay. D'altra banda, el Dortmund s'ha desfet del PSV Eindhoven 2-0, demà a les 12 al sorteig de quarts.
Partit vibrant i gran paper d'Oblak, un porter que en torna boig. I aquesta nit el Barça femení podria certificar la classificació per a la Copa de la Reina.
Juguen a les 9 contra l'Atlètic de Bilbao i les blaugranes són les principals favorites per arribar a la final després del 3-0 de l'anada. Qui ja s'ha classificat aquest dimecres és la Reial Societat, que ha superat la seva eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid.
Gràcies, Xavi. I vinga, Judit Vallès, bon dia.
Bon dia, Rafa.
Què ens portaràs avui a la Carabé?
Avui a la Carabé parlarem de Lluc Cruselles, el millor xocolater del món, que s'instal·larà aquí a Barcelona durant una temporada. Explicarem per què el 98% dels europeus respirem aire contaminat i anunciarem noves col·laboracions musicals.
Xocolata i aire contaminat, eh? Aquesta barreja. Perfecte. Només a Barcelona, amics oients. Gràcies, Judit. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Com cada dia a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia. La situació meteorològica que ens porta a un ambient pràcticament primaveral ja al centre de la jornada en temperatures diurnes que avui pugen una mica respecte a les d'ahir. Avui podem arribar a valors de fins a 23 o 24 graus a les comarques del sud de Catalunya, tot i que ara mateix faci fred, perquè ara mateix tenim, per exemple, només 4 graus a Girona, n'hi ha 5 a Lleida, 10 a Barcelona, 11 a Tarragona. Ens hem d'abrigar al matí, però al centre del dia màximes entre els 18 i els 23 o 24 graus. Aquesta tarda augmentarà una mica més la nuvolositat després d'un matí amb bastantes clarianes, amb sol, amb alguns núvols alts, i la tarda es taparà més, sobretot a les comarques del sud, comarques de Lleida, i no descartem que cap al vespre pugui arribar a caure alguna gota en aquest sector, però serien precipitacions molt poc importants. Demà tindrem sol al matí amb una mica de vent de mestral a Tarragona, nuvolositat variable a les comarques del Terç Nord, a partir de mig matí algun ruixat cap al Pirineu de Girona, i de demà a la tarda ruixats a les comarques del nord de Barcelona i també interior de Girona, que puntualment podrien arribar al sud de la Costa Brava. Demà a la tarda les temperatures seran una miqueta més baixes, sobretot al nord del país, a causa d'aquests núvols, però després, ja de cara al cap de setmana, sol, alguns núvols poc importants i temperatures cap amunt.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes i anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Reoberta la circulació a l'A2 per l'accident a Sant Vicenç dels Horts, però encara més de 6 quilòmetres de cues acumulats i també congestió a l'enllaç des de la B24 a Pallejà, sempre en sentit Barcelona. Sí que continuen actives les incidències a la C33 en sentit sud a Montcada, amb 2 quilòmetres de congestió, i a la Ronda Litoral, sobretot al Bon Pastor, provocant problemes, sobretot a la C31 en tot el tram des de Badalona cap a Barcelona. I a banda d'això, hi ha retencions habituals en vies com l'A2 a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, la C58 en sentit sud en direcció al Nus de la Trinitat o també a Sant Quirze, i a les rondes, com sempre, en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. I ja sabeu que des d'aquest programa són persones assenyades i educades i cada dia donem un bon dia particular, Olma Giró, a qui li donem el bon dia avui, va.
Ai, Rafa. Ai. Rafa, la que se'ns ve sobre, eh?
Sí, sí.
Bon dia avui, ciutadans de Catalunya. Compuesto y sin presupuestos. Així és com es va quedar ahir Pere Aragonès. I el resultat ja el sabem, no? Un país que s'ha de tornar a mobilitzar per anar a les urnes i clarificar per on s'ha d'anar.
Sí, sí.
Que a veure, que la festa de la democràcia ens encanta, sobretot a la Júlia Julbe.
Molt.
Vull dir, jo crec que li fa una il·lusió tremenda.
És la presidenta del club de fans de les eleccions,
sí,
en general.
Sí, tornar a cobrir una campanya electoral, eh? Vull dir, crec que somiaven això, però clar, tot i que a la Júlia Julbe li encanta, sí, jo crec que la majoria de la població ens fa mandret, sí, això de tornar a passar per una campanya electoral, d'haver d'escoltar que són tots els més alts, els més guapos, els més llestos i els que més estimen un país després de no haver arribat a cap acord per posar en marxa aquest país.
Mm.
Déu-n'hi-do. Molt d'acord amb el que deies a la portada, Rafa Sanahuja, de Ferran Busquets, que sí, no hi ha... Sí. I bé, de debò que així anem.
Això en castellà té una frase que és los unos por los otros, la casa sin barrer.
És que...
Al final així estem.
I com era l'altre, en casa de l'herrero...
Cuchillo de palo.
Ah, això mateix. En fi, que tant pels qui estan emocionats com pels qui els fa mandret el tema, bon dia Catalunya, que és una frase ben maca de dir per la ràdio.
I tant que sí, bon dia Catalunya. Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Vinga, ara respirem una mica de política, si et sembla
sí.
bé, jo crec que sí.
Després ja vindrà, eh? Tot el bloc polític que farem aquí, no us preocupeu, però respirem una mica, va. Sí.
Doncs petit parèntesi, perquè et vull destacar una notícia bonica, que té a veure amb la cultura, amb Barcelona. Parlem de la capital catalana i les seves biblioteques. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole.
Alain Delon. Seduint-nos de bon matí.
Com les biblioteques, que també ens sedueixen i han seduït aquest any els ciutadans a Barcelona perquè han tancat el 2023 amb més de 5 milions de visites.
Molt bé.
Això, perquè ens en fem a la idea, és un 17% més que l'any anterior. Molt bones notícies.
Home,
la gent va a les biblioteques i la gent llegeix, que és el més important. Llegir et farà lliure, et farà culte, vull dir, endavant.
Jo participo, eh? Jo vaig amb els meus fills i van agafant llibres.
O sigui, d'aquests 5 milions de visites, vosaltres n'heu protagonitzat unes 3 o 4,
posem
no?
Posem la nostra granet de sorra.
Doncs mira, aneu cada dia a la biblioteca? Vosaltres? No, cada dia no?
Però a lo millor cada setmana, sí.
Doncs que sàpigues que 21.000 persones hi van cada dia a les biblioteques de Barcelona. Alguna de les 40 biblioteques que formen part de la xarxa que gestiona el Consorci de Biblioteques de Barcelona. Uh-huh. I altres dades que també ens ajudaran a entendre aquest tema és que el préstec de llibres també ha augmentat un 8% respecte al 2022 i un 18%, encara molt més, si es compara amb les dades del 2019, d'abans de la pandèmia. Això vol dir que des de la pandèmia la gent doncs demana més llibres a préstec. I d'altra banda, 8 de cada 10 llibres prestats són llibres, destacant títols com Voltaire de Baltasar, una de les grans, Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà, i La bèstia de Carmen Mola. Mm. Llavors, resulta que el gerent del consorci, que es diu Ferran Burguillos...
Home, des d'aquí una salutació al Ferran Burguillos.
Remarca que les bones dades constaten la confiança de la ciutadania.
I tant que sí.
Amb el govern no sabem si té molta confiança, però amb els llibres sí, endavant. Per tant, vitamines per al gremi bibliotecari perquè continuïn així de bé o encara millor.
Doncs, efectivament. I, va, a quina hora arrencarà el cotxe en un dia com avui?
Doncs, Rafa, jo diria que avui el cotxe no li arrenca ni de broma a totes les empreses que no són Inditex. Només vull veure bitllets de 100. Sona del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Gairebé 15 milions d'euros al dia. Això és el que ha guanyat la matriu de Sara cada dia del 2023.
Cada dia.
15 milions d'euros al dia.
Cada dia. De cada dia, 15 milions al Sarró.
Molt bèstia, molt bèstia.
Déu-n'hi-do.
El grup Inditex, que ha tornat a pulveritzar beneficis i vendes en un altre exercici rècord, cosa que l'ha portat a disparar el dividend un 28%. 54 euros l'acció. Pels entesos, ja m'enteneu. I pels qui no, quedeu-vos amb que han guanyat molts calés. Amancio Ortega, per cert, fundador de la companyia i principal accionista, s'embutxacarà la xifra... És que costa inclús de dir, de 2.845 milions d'euros per aquest concepte. Mare meva.
Jo deixo una pausa dramàtica perquè per mi és un drama. O sigui, me n'alegro per ell, però per mi és un drama, aquesta diferència.
Ai, així que no està gens malament ser d'Inditex i els de la competència, doncs, cotxe espatllat.
En fi.
Què, Rafa?
Bueno, no sé, si vols dir alguna cosa més.
És que, clar, avui tornes a estar a la cadira del conductor de la caravana. Veu matí molt carregat, molt dens informativament. I mira, hem volgut sortir al carrer perquè els oients et donin ànims, que crec que els necessites.
Sí, sisplau.
I aquesta ha estat la resposta més repetida.
¡Vamos, Rafa!
Me voy a currar.
La caravana, l'informatiu.
Que passen de les 8 del matí, va, que tenim molt a explicar. Júlia Julbe, posem-nos en marxa. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, convoca eleccions per al 12 de maig, 9 mesos abans del previst, després que no hagi pogut aprovar els pressupostos per al 2024. Ara s'obre un període perquè els partits decideixen quin candidat volen presentar. Judit Casellas es va informar durant tota la tarda d'ahir i ara ens expliquen més coses. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Falten 2 mesos perquè els catalans estiguin convocats a les urnes, una convocatòria electoral que té lloc 9 mesos abans del previst, després que el Parlament hagi tombat els comptes de la Generalitat per al 2024. Sense poder tenir entre mans els 1.000 milions per la sequera, Aragonès ha vist totalment inviable poder aguantar un any més de legislatura i això l'ha portat a comparèixer des de la Galeria Gòtica i convocar eleccions per al 12 de maig.
Per no dependre de la irresponsabilitat dels que posen per davant del país els interessos de partit. A un i altre costat. I pel meu convenciment de que la política només pot ser basada en la responsabilitat i en l'ambició, i per continuar mirant el futur amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig.
Aquesta és una opció que el president va començar a contemplar diumenge quan va veure pràcticament inviable que els comuns canviessin d'opinió i li donessin suport. Si no s'haguessin tombat els pressupostos, el president hauria optat per esgotar els 4 anys de mandat. El decret de convocatòria electoral s'assignarà dilluns i dimarts es publicarà oficialment al Diari Oficial de la Generalitat.
Gràcies, Judit. I davant de l'anunci fet aquest dimecres, Junts per Catalunya ja ha confirmat que treballarà perquè el seu candidat a les eleccions anticipades del 12 de maig sigui l'expresident i eurodiputat Carles Puigdemont, Júlia Jove.
Sí, així ho ha defensat el secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha previst que Carles Puigdemont pugui ser a Catalunya amb la llei d'amnistia en vigor el dia del possible debat d'investidura. En una compareixença des del Parlament, el dirigent del partit ha acusat justament el president Pere Aragonès de convocar aquestes eleccions per càlcul electoral.
Del rebuig d'aquests pressupostos n'ha sortit allò que alguns calculen que és més beneficiós pel seu partit. I d'això se'n diu sectarisme i se'n diu resignació. I ho han fet també per càlcul electoral, per no anar a una confrontació electoral, parlem-ho clar, amb l'amnistia aplicada, per veure quins nous lideratges hi havia en aquest país.
Unes paraules que Pere Aragonès replicava en una entrevista a TV3 on deia que havia estat Junts per Catalunya qui precisament havia decidit retardar l'aprovació de la llei d'amnistia per afegir-hi uns retocs que, al seu parer, no operaven cap canvi substancial a la norma.
Ells del matí m'han demanat eleccions i a la tarda han dit que, com que convocava eleccions, era un sectari. No ho sé, crec que una vegada més Junts s'ha d'aclarir. Si el que val és l'opinió del matí del senyor Robatet o l'opinió del senyor Jordi Turull de la tarda.
Precisament l'expresident i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dimecres també que li faria molta il·lusió serà el debat d'investidura.
Sí, en una atenció a mitjans des del Parlament Europeu a Estrasburg, Carles Puigdemont ha dit que li faria il·lusió assistir a aquest debat i, de fet, veu raonable aquest escenari perquè considera que el calendari és compatible amb el de la llei d'amnistia. Ara bé, també ha evitat concretar si serà el candidat de Junts a aquests comicis.
El dia que prengui una decisió al respecte, la comunicaré, naturalment, amb aquestes hores que disposem, tot és molt prematur, però si hi ha una decisió al respecte, perquè efectivament, si hi hagués d'haver una decisió, afectaria les meves previsions inicials de ser candidat al Parlament Europeu, doncs la comunicaré, degudament, quan és el moment de fer-ho ara.
Si et sembla bé, Rafa, repassem algunes dates, perquè aquesta campanya electoral arrencarà a la mitjanit de dijous 25 a divendres 26 d'abril, és a dir, 3 dies després de Sant Jordi. S'allargarà 10 dies fins divendres 10 de maig, el dia previ a les eleccions, dia de reflexió, i a les 12 ja se celebren aquests comicis. La llei d'amnistia està previst que s'aprovi definitivament el mes de maig i, per tant, ara la incògnita és saber si Carles Puigdemont podria ser aquí per fer campanya electoral amb el seu partit, i sense aquest avançament els comicis haurien tingut lloc al febrer del 2025.
És tot un contrarrellotge, eh? I mirant els calendaris i encaixar totes les dates i la llei d'amnistia per aquí i les eleccions per allà, però jo me n'alegro molt que el Carles Puigdemont tingui il·lusió. Això a mi m'arriba profundament. D'altra banda, la portaveu dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha dit que veu coherent que Pere Aragonès hagi convocat eleccions perquè el govern d'Esquerra Republicana era un executiu sense lideratge ni projecte de país.
Ho ha indicat en una compareixença en què també ha recordat el republicà que qui tenia l'obligació d'articular una majoria suficient per aprovar aquests pressupostos era precisament Pere Aragonès. En aquest sentit, també li ha retret que centrifugui responsabilitats i, a més, ha demanat que no tiri endavant mesures que facin irreversible el projecte del Hard Rock.
Jo sí que li demane al president que el govern en funcions no tire endavant cap decisió que faça irreversible el Hard Rock. Perquè si d'alguna cosa van les properes eleccions, és de model productiu, és de projecte de país, és de com fem la transició ecosocial, és de com posem l'economia al servei de les persones i del territori.
Centrifugar responsabilitats. Quina creativitat verbal.
M'agrada aquesta paraula.
Molt. Centrifugar responsabilitats. Sí. És important centrifugar, eh? Perquè si no...
Responsabilitats.
I tot. I la roba, també, a casa. I l'executiva de Sumar s'ha alineat amb la decisió dels comuns que ha provocat la caiguda dels pressupostos i la convocatòria electoral.
Sí, en un comunicat, la direcció del partit assegura que respecta i també comparteix el plantejament dels comuns perquè el projecte del Hard Rock asseguren que impossibilitava que hi hagués cap entesa. Segons Sumar, acompanyaran els comuns en aquestes eleccions catalanes i han reafirmat que el Hard Rock era un projecte propi d'un model de desenvolupament dels anys 90 i absurd, també en un context d'emergència climàtica que han dit empeny Catalunya a un model de salaris baixos i ocupació precària.
I el líder del Partit Socialista de Catalunya, Salvador Illa, que seria un dels màxims beneficiats per aquest avançament electoral, ha celebrat la decisió presa per Pere Aragonès.
Quan abans votin els catalans, millor, vistes les coses. Crec que ha sigut molt cavall. Crec que he dit també d'una forma bastant explícita el que necessita Catalunya, que és un president no un candidat.
El cap de l'oposició ha remarcat que a Catalunya cal girar full per avançar i prosperar i que en les properes eleccions els ciutadans decidiran entre avançar o retrocedir, entre girar full o tornar al passat.
I ara mirem cap a Madrid, que també passen coses perquè la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, ha anunciat aquest dimecres que el seu executiu renuncia a presentar el projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2024, fruit de la convocatòria electoral a Catalunya.
Sí, d'aquesta manera es prorrogaran els pressupostos del 23 i l'executiu espanyol intentarà un acord ja per tirar endavant els del 2025. Aquestes eren les seves declaracions en una entrevista a la cadena SER.
Actualmente los presupuestos en España, como ustedes bien conocen, están prorrogados desde el 1 de enero y lo que corresponde, lo que toca después de leer los acontecimientos y siendo realistas, es realmente aprovechar estos trabajos y estos preacuerdos que hemos llegado con algunas formaciones políticas para trabajar en los presupuestos de 2025. Es lo que es sensato y es lo que estamos ya empezando a trabajar después de esta vertiginosa realidad.
Recordem que a banda de les eleccions catalanes del 12 de maig, també hi ha eleccions al País Basc, unes setmanes abans, el 21 d'abril, i les europees el 9 de juny.
Tot plegat després de conèixer una nova enquesta del CIS que diu que si avui hi haguessin eleccions generals a Espanya, les guanyaria el Partit Popular amb el 34% dels vots, més de 2,5 punts per sobre del PSOE, que es quedaria amb el 31% dels sufragis.
Els populars guanyen 8 dècimes respecte al baròmetre d'ara fa un mes, mentre que el PSOE gairebé perd 2 punts. Uns socialistes que, de fet, pateixen els efectes de l'esclat del cas Coldo, que s'investiga el cobrament de comissions il·legals en contractes per la compra de mascaretes en plena pandèmia del coronavirus. I pel que fa a Vox, registra un augment de 2 punts, mentre que Sumar en perd un i es queda en aquesta quarta posició amb el 9,2% dels vots. I si mirem a casa nostra, els partits catalans, Esquerra se situaria en sisena posició amb l'1,9% dels vots i Junts guanya 2 dècimes i n'obtindria l'1,2%.
Aquestes enquestes està bé, s'han d'explicar. Però tu recordes alguna que hagi encaixat mínimament? En...
No.
No sol passar, perquè la gent diu, aniré, però després no va. O diu, no aniré, i després va.
O canviant d'opinió a l'últim moment,
L'últim moment, mai se sap. Però, en fi, les
expliquem. Jo he de dir que a mi mai m'han fet una enquesta.
A
que
tu
estic
mai,
esperant
eh?
Que em truquin.
Tu series coherent, veritat, Júlia?
Sí.
Tens tota la pinta.
Sí. No, tu no.
Jo no. Jo diria coses molt inversemblants. Per jugar una mica. Vinga, d'altra banda, avui el Congrés dels Diputats acull el ple en el qual es debatrà i previsiblement s'aprovarà la llei d'amnistia pactada entre els socialistes i els independentistes després que la setmana passada l'aprovés la Comissió de Justícia.
Sí, serà la segona votació que es farà al Congrés dels Diputats després del rebuig de Junts en primera instància, un text que va haver de tornar a la Comissió de Justícia el passat 6 de febrer pels vots en contra dels de Carles Puigdemont. En el ple extraordinari d'avui dijous només es votarà el dictamen de la Comissió de Justícia, ja que el Partit Socialista i els seus socis van acordar retirar totes les esmenes que quedaven vives. Això sí, es necessitarà el vot favorable de la majoria absoluta de la cambra per tirar endavant, és a dir, un total de 176 vots. En cas que aquesta llei tiri endavant el ple del Congrés, la iniciativa s'enviarà al Senat, on, recordem, el PP té majoria absoluta, intentaran retardar el seu tràmit un mínim de 2 mesos. Posteriorment, es retornarà al Congrés dels Diputats, on es preveu la seva entrada en vigor el mes de maig.
Estarem ben atents aquí, però també estaran ben atents a Europa per veure si quadren totes aquestes dates i l'expresident Puigdemont doncs, pot venir a aquest debat d'investidura o no, ja veurem. O si pot ser candidat o no. Aquestes històries, avui també tractarem de donar algunes claus amb les nostres entrevistes que vindran tot seguit. Amnistia a banda, la Comissió Europea ha convocat el Partit Popular i el Partit Socialista a una nova reunió a Madrid a finals d'aquest mes per intentar desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial.
Així mateix ho ha anunciat el comissari de Justícia Didier Reinders després de la trobada que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i el vicesecretari de Relacions Internacionals del PP, Esteban González Pons, han mantingut aquest dimecres a Estrasburg. Reinders, de fet, s'ha mostrat molt optimista sobre la possibilitat que totes dues parts arribin a una entesa.
I les institucions europees també han estat l'escenari d'un nou xoc entre el PP i el PSOE. En aquest cas, ha estat el Parlament Europeu, on els dos partits han llançat acusacions de corrupció.
En un debat a la cambra sobre el cas Coldo, que afecta l'ús de fons europeus per la compra de material sanitari durant el coronavirus, els eurodiputats del PP han denunciat corrupció i mentides per part del PSOE i els representants socialistes, d'altra banda, Hisenda han demanat la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la investigació que Hisenda ha obert a la seva parella. A l'inici del debat, el comissari del pressupost, Johannes Hahn, ha demanat cooperació entre les autoritats espanyoles i europees per aclarir tots aquests fets.
Johannes Hahn. És guai el nom també.
Molt
bé, molt bé. I bé, Pepe i PSOE barallant-se allà on van.
Sí, en fi, pica baralles constants.
L'habitual. En fi, no ens movem tampoc del Parlament Europeu perquè aquest dimecres han donat llum verda definitiva a la llei que prohibeix l'ús de programes espia contra periodistes, exceptuant només aquells casos estrictament definits.
Un text que ha estat aprovat al ple d'Estrasburg per 464 vots a favor, 92 en contra i 65 abstencions, i té com a objectiu protegir, com deies, els periodistes i la llibertat de premsa. Un text que també inclou altres mesures, com la introducció de mecanismes per evitar que les grans plataformes com Facebook o X, l'antic Twitter, puguin restringir o eliminar continguts de mitjans independents de manera arbitrària.
El Parlament també ha aprovat, i em sembla molt interessant, la llei per regular la intel·ligència artificial. Els eurodiputats han donat llum verda a la norma acordada al desembre amb el Consell de la Unió Europea.
Sí, expliquem-ho, perquè aquesta norma prohibeix o limita el seu ús en funció del grau de perill que suposa per les persones. Per exemple, amb la nova norma queden estrictament prohibits els sistemes de categorització biomètrica que processin dades sensibles, com ara creences polítiques, religioses, filosòfiques, d'orientació sexual o de raça. Tampoc es podran crear eines que puntuin o classifiquin socialment les persones, ni es podran fer servir aplicacions que siguin capaces de reconèixer emocions dels treballadors en entorns de feina o en institucions educatives. I d'altra banda, també es prohibeix l'extracció no selectiva d'imatges a través dels sistemes de reconeixement facial amb imatges obtingudes a internet o amb càmeres de seguretat.
Clar, que s'hagi de prohibir tot això, Júlia, és que és possible fer-lo, no?
Reconèixer emocions dels treballadors.
És que em sembla increïble. I en fi, i ara no vull portar el mal a estrugança, però clar, feta la llei,
feta la
trampa. Saps què vull dir? Aquestes coses, ojo, com a mínim estem legislant i això són bones notícies. Aquesta és l'actualitat del dia, però no se vayan todavía, aún hay más. Un minut, gairebé dos que passen de 8:45 del matí. Mare de Déu, complicat és dir-lo de vegades, eh? T'has de preparar bé mentalment. M'ha sortit. Va, tornem cap a casa nostra. L'Associació de Línies Aèries avisa que un impost al combustible de l'aviació perjudicaria l'economia catalana, l'ocupació i el sector turístic. Seria terrible.
Sí, en un comunicat l'entitat precisa que el nou tribut que planteja la Unió Europea suposaria una reducció del PIB català de 724 milions d'euros, una caiguda del 6% a la demanda de passatgers i una disminució de 1.000 milions d'euros a la despesa turística. Al conjunt de l'Estat, les aerolínies enfilen l'impacte de l'impost fins als 7.700 milions del PIB, 50.000 llocs de treball menys, una caiguda del 8,7% de la demanda de passatgers i una reducció de 6.100 milions d'euros de despesa turística. Després de tot, l'Associació de Línies Aèries defensa que el tribut no contribuirà en avançar cap a la descarbonització.
I atenció a aquestes dades perquè el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona ha denunciat que el col·lectiu ha patit 215 agressions aquest 2023, el que representa un increment d'un 9,6% respecte a l'any 2022.
I és que les metgesses d'entre 36 i 55 anys són les més agredides. Enguany s'han notificat 96 agressions, que suposen el 74% del total. L'atenció primària, de fet, és l'àmbit sanitari que acumula un major nombre de casos, un 56%, mentre que en l'àmbit hospitalari han baixat i s'han xifrat en 93. A més, des del col·legi subratllen quin és el perfil de l'agressor. És Manuel Carasol, secretari del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.
Pues el agresor sería un hombre entre 40 y 60 años, ¿de acuerdo? Y el momento en el que se produce la agresión es durante una visita programada. 75% de las agresiones son en visitas programadas, el otro 25% son visitas que no son programadas, o bien en urgencias, pasillos...
Des de l'organisme fan una crida a denunciar i lamenten també que les agressions s'hagin traslladat a les xarxes socials, afectant també la reputació dels facultatius.
Donem aquestes notícies així una mica sense despentinar-nos, però és increïble.
Les xifres són...
És increïble que hi hagi persones que van al metge i acaben agredint al metge. A mi no em cap al cap, valga la redundància. Vinga, un altre apunt sobre salut, perquè més de 12.000 persones a Catalunya pateixen malalties renals cròniques que requereixen diàlisi o trasplantaments de ronyó.
Així ho revela un estudi de la Societat Espanyola de Nefrologia que constata que Catalunya se situa, de fet, molt per sobre de la mitjana estatal de pacients que necessiten aquest tipus de tractaments. En concret, el total de persones a Espanya que es troben en processos de diàlisi o trasplantaments és de 66.982. Per això, diferents entitats i també organitzacions científiques han aprofitat el Dia Mundial del Ronyó, que se celebra avui, per exigir al Ministeri de Sanitat un pla de salut renal que reculli mesures concretes per avançar la prevenció i diagnòstic precoç de les malalties renals.
Seguim parlant de dades, una de les especialitats de Júlia Julve, com bé sabeu, i és que els fets motivats per l'odi i la discriminació denunciats a Catalunya pugen un 18,7% i passen del 641 registrat al 2022 a 761 al 2023, segons el darrer balanç del cos de Mossos d'Esquadra.
Dels 761 fets investigats, la major part corresponen a l'àmbit de la LGTBI-fòbia, un 37% a motivacions racistes, el 35% a l'orientació política, un 13%, i a islamofòbia, un 4,7%. D'acord amb el balanç, el 76% dels casos investigats s'han resolt amb la detenció i identificació dels autors dels fets i, per tant, 730 persones van quedar detingudes o denunciades en aquest àmbit. Destaca de 2 de cada 10 eren menors d'edat.
Petit silenci, petit silenci, perquè és que aquestes dades s'han de pair una mica, eh? Només dic això. En clau municipal, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, no vol que cap dels veïns de l'edifici Venus del barri de la mina de Sant Adrià del Besòs, que s'ha desallotjat per poder-lo enderrocar, acabi reallotjat a Badalona.
Albiol ha fet aquestes declaracions després que el secretari general de Drets Socials, Oriol Amorós, hagi avançat que des del Consorci del barri de la mina es compraran alguns habitatges al propi barri, però també en entorns propers de Sant Adrià, Barcelona, o també en el cas de Badalona. L'objectiu del departament és poder concloure el procés de reallotjament de les 239 famílies afectades en 3 o 4 anys i després poder tirar a terra aquest edifici Venus.
I el 75% dels habitatges de l'illa dels carrers Canigó, Llefià i Ausias Mar de Badalona s'han hagut d'apuntalar pel risc de col·lapse de l'estructura en les darreres 3 setmanes.
Són 315 dels 420 habitatges analitzats i, a més, hi ha 5 dels 21 blocs completament desallotjats. És el balanç que fa l'Ajuntament després que aquest mateix dimecres hagin finalitzat els treballs d'inspecció de tots aquests immobles. El tinent d'alcalde de Territori, Daniel Gràcia, ha assenyalat que s'han pogut salvar vides gràcies precisament a aquesta actuació.
Podríem afirmar, des del govern estem convençuts, que s'han pogut salvar vides perquè el risc de que es repetís una situació similar al número 9 era molt alta. Jo els explicaré un detall d'una de les inspeccions on fins i tot un dels operaris amb la mà, no amb algun aparell, amb la mà, movia el forjat. Estava a punt de caure.
Pel que fa a la situació dels desallotjats, durant aquestes darreres setmanes hi ha hagut 16 famílies que han requerit allotjament provisional en pensions, malgrat actualment només n'hi ha 6 que estiguin en aquesta situació.
I va, una notícia en plana cultural a partir del 20 de març, és a dir, dimecres que ve, el Museu Diocesà de Barcelona acollirà l'exposició Oceans de Renoir als microplàstics. La mostra és un recull de fotos de Mandy Berker que retrata la contaminació que pateixen els mars i oceans.
Sí, coincidint amb els preparatius de la Copa Amèrica de Vela que es farà a la ciutat de Barcelona, el Museu Diocesà aposta per unir art i ciència. L'exposició vol ser un toc d'alerta sobre un dels problemes mediambientals més greus que ens afecten a nivell global, la contaminació dels mars i oceans pels residus plàstics. L'exposició farà contrastar obres de grans artistes com Renoir, Santiago Rusiñol o Lluís Masriera, que han retratat platges idíl·liques de finals del segle XIX o principis del XX, i les fotografies de Barker, en què exposa la contaminació dels plàstics que envaeixen avui en dia tots els mars i tots els oceans del planeta.
Gràcies, Júlia. 8 minuts que passen de 9:15. Seguim endavant. Temps per als esports.
La caravana.
Xavi Toscano, molt bon dia de nou.
Bon dia. Què tal? A punt per anar a votar?
Et veig preparadíssim. Ja sé que tu no comparteixes l'entusiasme de Júlia Julve, però bueno...
Tanquem amb les eleccions?
Sí, o sí.
No, a mi m'encanten.
A tu t'encanten,
sí,
també.
Sí, tant.
Ah, no tenia...
A les 3 ja estem preparadíssims, ja, per fer el cobrir... Ja tinc preparat tota la...
Tot, ho tens tot ja?
tot preparat.
Has dormit aquesta nit?
Tota la cobertura electoral està tota preparada ja.
Tot apamat. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs ara a festejar fins el 12 de maig. Escolta, parlem una mica d'esports, perquè ahir l'Atlético de Madrid i el Borussia Dortmund es van classificar per als quarts de final de la Champions. Eren els darrers equips que quedaven per decidir-se.
Sí, els matalassers han passat ronda després d'eliminar l'Inter de Milà a la tanda de penals. Durant el partit van ser capaços de capgirar l'1-0 en contra que portaven de l'anada, gràcies a gols de Griezmann i Memphis Depay. Als penals, el protagonista va ser el porter de l'Atlètic, Jan Oblak, que va aturar dos llançaments dels italians. Amb la classificació dels blancs i vermells, tres equips de la Lliga Espanyola estaran demà al bombo de sorteig dels quarts de final. D'altra banda, aquesta nit també ha passat ronda el Borussia Dortmund, que s'ha desfet del PSV Eindhoven 2-0.
Griezmann i Memphis Depay, dos ex-barcelonistes il·lustres, decidint per a l'Atlético de Madrid de Cholo Simeone. Dic una cosa, vaig estar mirant de reull el partit. L'ambient que es viu al Wanda és espectacular.
Realment va ser un partidàs.
Jo crec que va ser un partidàs, però a més és que té molta part de la victòria el públic, el seguidor de l'Atlético de Madrid. I llàgrimes, a la tanda de penal. Gens, bueno, Simeone no mirava. Estava girat a la porteria. Jo crec que va ser un gran espectacle i a mi és que l'Atlético de Madrid en cau prou bé. Jo me n'alegro que hagi passat. Així doncs, amb la classificació d'aquests dos equips ja coneixem tots els possibles rivals del Barça al sorteig de demà.
Serà ja un sorteig pur, és a dir, que qualsevol equip, encara que siguin de la mateixa lliga, es poden enfrontar entre ells. Entre els rivals més complicats que es podrien enfrontar el Barça i el Manchester City de Pep Guardiola, actual campió de la Champions, també Real Madrid i Paris Saint-Germain. Altres rivals complicats serien l'Arsenal, que ara mateix lidera la Lliga Anglesa, i el Bayern de Múnich. El Borussia Dortmund i l'Atlético de Madrid serien els equips a priori més assequibles pels blaugranes. Demà a les 12 del migdia sortirem de dubtes.
Ho seguirem i ho explicarem aquí a Radio Estela, la caravana. Jo també tinc molts dubtes de què prefereixo, perquè al final crec que qualsevol li pot fer molt de mal al Barça, però bueno, en petit comitè estic dient que el Borussia Dortmund em sembla el més feble de grans equips, perquè són tots bons.
Seria el més assequible.
Igualment és complicat.
En uns quarts de final...
Però jo tinc ara mateix, després de l'eufòria del Napoli, vull al Madrid. Vull al Madrid. Ara ja estic... Perquè penso que som els únics que els podem parar. Si no l'atura el Barça, no l'aturarà ningú. Penso, eh? També està Luis Enrique per allà, que és com el Barça, pràcticament.
O Guardiola.
Guardiola. Jo ho faré la temporada passada. Tens raó. Però és que el Madrid... Bueno, té cara de campió d'Europa aquesta temporada. No sé per què. En fi, també en futbol, el Barça es juga avui el pas a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic Club de Bilbao. Ho farà a casa a l'estadi Johan Cruyff i amb l'avantatge del 0-3 de l'anada.
Així és, Jonathan Giraldes podrà comptar pel partit avui ja amb algunes de les seves millors jugadores, totalment descansades perquè no van jugar l'últim partit de Lliga contra la Reial Societat, com per exemple Patrick Guijarro i Tana Bonmatí i Engen. El tècnic blaugrana podrà comptar també amb Eric Chapotellas, que ja va marcar en el passat partit de Lliga en el seu retorn després de la lesió. El tècnic Culé parlava dels principals objectius de cara al partit d'aquesta nit.
L'objectiu principal és guanyar, és aconseguir la classificació per la final. Realment tenim molt bon resultat del partit d'anada, però no ens podem conformar. Hem d'intentar no només classificar-nos, sinó també guanyar el partit, jugant a la nostra casa, amb la nostra afició, donar-los alegria i continuar amb aquesta bona dinàmica.
A l'espera de qui es classificarà avui, qui ja segur que serà la gran final de Copa del 18 de maig és la Reial Societat, que aquesta nit ha eliminat les vigents campiones, l'Atlètic de Madrid, per 2-1.
Bé, jo crec que, a favor del Barça femení, crec que guanyarà aquesta competició després de...
Aquest any, l'any passat no la va guanyar.
No, per una alineació indeguda i aquestes històries una mica sorprenents de despatxos. Però és que estic pensant en el cartell de la Champions de demà. Equiparros tots, eh?
Tots.
Menys el Barça, que és una mica la cirereta del sorteig. Estarem molt pendents, va. I molts ànims a les jugadores del Barça, que avui se la juguen, però ho tenen molt bé. Hi ha tertúlies esportives que l'aposta és si seran 5, 6, 7...
De gols.
Perquè...
Sí. O 10, inclús.
O 10. Si es posen, poden ser 10. Va, parlem de segona divisió masculina perquè els jugadors de l'Espanyol ja treballen sota les ordres de Manolo González.
El camionero.
És que té nom, perdoneu, amb tot el carinyo, té nom de camionero. Manolo González.
És que és el que feia, abans recordem, ho dèiem ahir, compaginava la feina de tècnic del filial amb la de camioner. Per tant, tots els meus respectes. El nou tècnic perigua està presentat aquest dimecres.
Ens té prou guanyats, eh? Jo crec que ens té prou guanyats i no el coneixem massa, però el seu historial ens cau bé ja d'entrada, Manolo González.
Imagina el camió amb Manolo González al davant, eh?
Sí, i segurament doncs, un cor trencat, algun, no? Un motiu d'aquests, un cupido allà, una cosa així. Vinga, va, explica'ns.
Segur que el tatuatge el porta al braç. El nou tècnic perigua ha estat presentat aquest dimecres després de la destitució dimarts de Luis Miguel Ramis. El tècnic gallec de 45 anys deixa el filial blanquiblau per iniciar-se a l'elit del futbol amb el repte d'aconseguir l'ascens de l'Espanyol a primera divisió.
Un fiat i tranquil, de la capacitat per treure endavant el repte. Ho dic de veritat, penso que és així, si no tampoc té cap sentit agafar-ho. Estic molt convençut del, torno a dir el mateix, del cos tècnic, dels jugadors per, que han transmès i de la capacitat que tenim, i el que sí que hem de fer és sintetitzar tot bastant, perquè no tenim temps, òbviament, de preparar les coses com quan comença un equip al principi.
Manolo González, que s'assaurà a la banqueta com a mínim fins que s'acabi aquesta temporada.
I a primera, Pepe Mel. Pepe Mel, eh?
Pepe Mel,
Pepe Mel, incombustible, eh? Pepe Mel és el nou entrenador de l'Almeria després que aquest dimecres el club anunciés la sortida de Garitano.
Sí, Pepe Mel, que assumirà les regnes de l'equip, per tant, fins a finals també d'aquesta temporada, tot plegat després que els andalusos segueixin sense guanyar cap partit en el que portem d'aquesta lliga, i tot el que, i tot i que el descens de l'equip encara no és matemàtic, quan falten 9 jornades pel final, la directiva ja comença a pensar en la temporada vinent, on l'Almeria ja és carn de segona divisió.
Jo, n'hi ha noms, o sigui, ara vens aquí i m'expliques que el que han fitxat és Garitano i el que han fet fora és Pepe Mel, i jo dic, perfecte, m'encaixa. Més o menys, saps què vull dir? Són tècnics així d'un perfil d'aquests de, en fi, entranyables i de tota la vida. I en tenis, Carlos Alcaraz buscarà avui el bitllet per semifinals del Masters 1000 d'Indian Wells contra l'alemany Alexander Zverev. Ho he dit bé, això?
Zverev.
Zverev, molt bé, gràcies per la correcció. Els noms, eh? És el número 6 del món.
Zverev és el número 6 del món, sí. Correcte. Un partit complicat, però pel murcià, ja que Zverev ha estat al seu butxí en les dues últimes ocasions en què s'han vist les cares. Recordem que el va guanyar a les finals de l'ATP de Turín i als quarts de final de l'Open d'Austràlia d'aquesta mateixa temporada. És més, Alcaraz té un balanç negatiu de victòries contra l'alemany. Dels 8 cops que han jugat tots dos, Alcaraz només l'ha guanyat en 3 ocasions. El vencedor d'aquest duel, per tant, es trobarà a semifinals el guanyador del Sinner Le, el del Sinner Leca, que es disputa també avui.
Zverev, Zverev. Faig actes de contricció en directe. Zverev. No tornarà a passar, amics oients. I en bàsquet, el Barça juga avui partit de l'Eurolliga al Palau contra el Partizan de Belgrat amb la intenció de deixar lligat el bitllet als, play-offs.
Sí, perquè només falten 6 jornades pel final de la fase regular i ara mateix el Barça té pràcticament assegurat aquest bitllet que podria sentenciar ja avui en el partit contra el Servis. A més, els de Grimau tenen un coixí de 2 victòries amb el 5è classificat, motiu pel qual aspiren a ser també caps de sèrie en els quarts de final de l'Eurolliga. Grimau ha destacat els aspectes a tenir en compte del seu rival.
Un equip en què hi ha molts jugadors amb molta capacitat per anotar des de l'1 contra 1, que tenen molts sistemes diferents, molts conceptes de joc diferents, un equip molt complet, amb molt bons jugadors, i que hem d'estar, doncs això, els 40 minuts molt pendents de tancar bé la nostra cistella, de defensar molt bé l'1 contra 1, de sortir ràpid, de canviar el xip, atac-defensa...
El partit a partir de 8:45.
Estarem ben pendents. D'altra banda, el Joventut de Badalona juga avui els quarts de finals també de l'Eurocup a partit únic contra el París.
Sí, és un repte majúscul pels catalans, ja que s'enfrontaran al millor equip d'aquesta fase regular de l'Eurocup, els de Carles Duran, però tenen la moral alta després d'eliminar ja els vuitens a l'Ulm alemany i tenen la confiança de poder avançar a semifinals. Un dels noms propis dels darrers partits ha estat Andrés Feliz, que ha expressat la seva motivació pel partit d'avui.
Sería chulo de ganarle al equipo que fue el mejor equipo de la temporada regular. Yo creo que eso también te da un mérito importante. Eso no, para nosotros el objetivo es ir allí, hacer el mejor partido posible y sacar la victoria para así avanzar a la semifinal.
Se nota feliz.
Molt feliç, molt feliç. Ho transmet, eh?
André Feliz, qui serà? En canvi, qui no hi serà, seran Pau Ribas i Miguel Allen.
Bé, però si està Pau Feliz, nosaltres, doncs, també, feliços. I complicada, ja per acabar, la missió que tenen avui les jugadores de l'Uni Girona. Les catalanes necessiten remuntar 21 punts en contra davant els Besiktas per poder ser a la final de l'Eurocup.
Ah, sí, tot això perquè el partit d'anada va acabar concretament amb un resultat de 81-60, que fa pràcticament impossible que les gironines puguin classificar-se per a la final, una eliminatòria que encara es preveu més complicada, ja que les dues pivots titulars de l'equip, Tolo i la Bukiene, estan lesionades i són dubte, per tant, per al partit d'avui.
Gràcies, Xavi Toscano. Ara fem una pausa i us donem 4 consells comercials i, de seguida, bateria d'entrevistes per analitzar tot el que va passar ahir i el que passarà a partir d'ara de cara a les eleccions anticipades.
I el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable. Gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya'l a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts i arribarem a les 9 del matí d'aquest dijous. Segons l'últim CEO publicat el 17 de novembre del 2023 de l'any passat, el Partit Socialista de Catalunya guanyaria les eleccions amb entre 39 i 45 escons. Ahir el seu líder, Salvador Illa, va celebrar la decisió de Pere Aragonès d'avançar les eleccions catalanes. Una situació que va fer trontollar els comptes espanyols i davant d'aquesta situació el govern espanyol ha renunciat a presentar els pressupostos generals de l'Estat per al 2024 i intentarà aquest acord de cara als del 2025. Us ho explicava en tot l'informatiu. Per parlar-ne de tot plegat tenim amb nosaltres a Raúl Moreno. Ell és portaveu adjunt del Partit Socialista de Catalunya al Parlament. Senyor Moreno, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui.
Hola, molt bon dia.
Senyor Moreno, ahir Salvador Illa, després de l'anunci, va dir que estava preparat per a aquestes eleccions. Evidentment, donem per fet que serà ell el candidat del Partit Socialista de Catalunya al Parlament, no?
Sí, sí, totalment. A més, ha coincidit que aquesta convocatòria electoral ens coincideix amb el Congrés d'aquest cap de setmana, on, a més, ja com a primer secretari del partit ja havia estat triat a través de les primàries i, per tant, ara crearem una nova direcció i, sense cap mena de dubte, doncs, el Salvador Illa serà el nostre candidat a les eleccions autonòmiques, com ja havia estat i com tants bons resultats va treure les darreres eleccions, no? Per tant, sí, ell està preparat, ja fa temps que està preparat, el partit està preparat, renovarem la nostra direcció, com deia, aquest cap de setmana i, per tant, sortim a jugar un partit i a intentar guanyar-lo.
Creieu que el cas Koldo us pot influir en la campanya o si els altres partits ho podran utilitzar?
Que els altres partits ho utilitzin, sobretot venint per part de la dreta del Partit Popular i de Vox, doncs probablement ho vulguin utilitzar, no? Mm. Ens preocupa? No. No ens preocupa, entre altres coses, primer perquè estem molt tranquils en tot cas de la gestió feta durant la pandèmia i la justícia si veu algun tipus de delicte, el que s'ha de fer és investigar, però jo crec que ens hem de donar tots una mica l'oportunitat de posar sobre la taula en aquestes eleccions catalanes els temes que realment preocupen els ciutadans i ciutadanes, no? Tenim problemes greus en l'àmbit de l'educació, dificultats per accedir a l'habitatge, hem de reforçar els elements de seguretat ciutadana, tenim una sequera per endavant molt complicada i, per tant, jo crec que els ciutadans de Catalunya es mereixen que parlem dels seus problemes i deixar d'altres més interessats per part dels altres grups polítics per intoxicar el que podria ser una campanya, deixar-los a banda.
Per poder tenir aquest marge de maniobra i posar fil a l'agulla a tots aquests temes que ens deia, doncs clar, hauríeu de repetir resultats similars a anteriors eleccions. L'últim CEU us donava també com a guanyadors. Seria una sorpresa no guanyar les eleccions?
Bueno, seria una sorpresa, més que una sorpresa seria, estaríem decebuts, no? Perquè nosaltres considerem que portem molt temps establint un projecte alternatiu. De fet, hem creat un govern alternatiu. Ha estat un govern alternatiu que ha estès la mà al govern de Catalunya, que era un govern en minoria, que va començar amb un govern de coalició amb Junts per Catalunya i també amb el suport de la CUP, que només un any això se'n van a Norris, que tot i les dificultats del senyor Aragonès i la seva minoria, nosaltres hem estès la mà en alguns dels temes centrals de Catalunya i, per tant, estem contents amb la nostra aposta de futur, amb el nostre model de país, i jo crec que serem capaços de convèncer la majoria dels ciutadans i ciutadanes. Tot pot passar, les enquestes són les enquestes, finalment, fins que la gent no va votar, doncs no sabem els resultats, però bueno, el 12 de maig sortirem de dubtes allò a les 10 de la nit i podrem saber què és el que opinen els ciutadans i ciutadanes i si tenim la capacitat doncs, tenir una majoria important, ara sí governar Catalunya.
Clar, evidentment, una cosa és guanyar les eleccions, una altra és aconseguir majoria absoluta. Tenint en compte que amb els comptes catalans heu arribat a una entesa amb Esquerra Republicana, sumaríeu amb els republicans per una possible investidura?
Doncs jo crec que això, que entengui interès informatiu sobre els futurs pactes, això ho hem de veure després. És a dir, ahir es van convocar eleccions i ja estem parlant d'amb qui pactarem o amb qui no pactarem. Nosaltres sortim a guanyar i intentarem fer-ho amb la màxima majoria possible. Entenem que la situació a Catalunya és la que és i, per tant, el que ens importa, sobretot, primer, és respectar la decisió dels ciutadans, que vagin a votar, veurem quins són els resultats i, a partir d'aquí, si ens han donat la confiança majoritària, ens posarem a governar i, si no, mirarem quin és el tauler que ens ha deixat, quina és la voluntat de la ciutadania. Nosaltres hem tingut acords amb moltes forces polítiques de tot tipus, ho tenim a nivell municipal, ho hem fet i ho estem fent també el govern de l'Estat, amb les diferents forces polítiques fruit de les eleccions generals. Per tant, el caràcter de diàleg, de negociació i de pacte i d'acord del PSC jo crec que ha creat acreditat. No tant amb qui, sinó per fer què, que és l'important, no? I, com deia abans, és intentar centrar un altre cop l'interès de la política, l'interès i el temps dels polítics i dels governs de Catalunya, de les coses que interessen a la gent. Hem passat molts anys pensant en altres coses, intentant crear futurs que no han arribat amb un projecte caduc, amb un projecte que ja no ens porta enlloc. Jo crec que Catalunya el que necessita és un president amb un govern fort per girar full i prosperar i anar endavant.
Clar, ara em deies, lo important és fer coses, no tant amb qui. El cas del Comuns, per exemple, és si els de Jessica Albiach exigissin renunciar al Hard Rock a canvi del seu suport, no sé què faríeu davant aquest escenari, tenint en compte que aquest ha estat el punt que ha propiciat les eleccions anticipades. Un punt, tal vegada una mica excusa, no? Jo crec que podríem dir-lo així, però com a mínim ha estat la gran excusa donada. Com us posicionaríeu en aquest sentit?
Certament és l'excusa donada, perquè nosaltres, la nostra portaveu, l'Alicia Romero, ho explica molt bé des del faristol del Parlament. És que els pressupostos no porten el Hard Rock. És que no estàvem parlant del Hard Rock. És que el Hard Rock estava en els pressupostos de l'any 2023, de l'any passat, i els comuns els van votar. I és un projecte que es va iniciar amb el senyor Junqueras ja fa molts anys. Per tant, jo crec que aquí ha estat els comuns qui ha posat el Hard Rock com a línia vermella, com a excusa, i sobretot que li ha donat més importància doncs a incrementar un 10% el pressupost en educació, a posar 10.000 habitatges nous de lloguer social, a superar, diguem-ne, amb un increment important de diners tot el tema de la sequera, a dir que no a 125 milions d'euros en l'àmbit de recerca, 1.000 places de residència pública, és a dir, ha posat el Hard Rock per sobre de tots aquests altres problemes que nosaltres considerem que són fonamentals i crec que s'han equivocat. Creiem que s'han equivocat. Si aquesta és l'exigència, ha estat l'exigència de comuns durant aquests mesos o aquests dies i ha acabat la cosa com ha acabat, doncs creiem que probablement, si un vol arribar a acords, el que ha de fer és apartar allò que els separa per intentar posar-se d'acord. Per tant, nosaltres serem molt clars en el nostre programa electoral, en el nostre projecte per Catalunya, i quan arribin les eleccions i els ciutadans parlin, ja veurem en qui podem pactar, acordar les coses del dia a dia, les coses dels problemes del conjunt de la ciutadania, i a partir d'aquí doncs, ens posarem d'acord amb aquelles forces que vulguin posar-se d'acord.
I s'imagina, senyor Moreno, un escenari en què s'hagi de pactar amb Carles Puigdemont?
Entenc lo de fer futurologia, però esperem.
Home, no, senyor Moreno, li dic perquè ahir, conforme es van anunciar les eleccions, sí, doncs va ser el nom que va doncs, captar totes les mirades, no? Podríem dir-ho així.
Sí, però sigui el candidat o no sigui el candidat del senyor Puigdemont, tenim altres candidats també que en aquests moments són adversaris amb tot el respecte. Els partits tindran tot el seu dret a designar candidats a qui considerin oportú. Nosaltres designem el nostre, ja sabem qui és, el Salvador Illa, i jugarem aquest partit, i jugarem a guanyar. I sigui quin sigui els contrincants que ens posin al terreny de joc, nosaltres creiem que tenim projecte guanyador. Què és el que passi? Quines seran els acords, les aliances que es faran al futur? Ja veurem en funció dels resultats electorals. Nosaltres ara no avançarem en res que no sabem, perquè encara no sabem quin ha estat la voluntat de la ciutadania que expressarà amb el seu vot el 12 de maig.
Raúl Moreno.